Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les últimes setmanes hem vist com ha pujat la temperatura de forma exagerada. Hem vist també el pantà de Sau quedar-se al 10% de la seva capacitat per primera vegada en aquest segle. I hem vist també més de 3 incendis forestals en 2 dies quan encara no s'havia acabat l'hivern. Són el resultat d'una combinació dels fenòmens mediambientals que viu Catalunya actualment: sequera, manca de pluja i canvi climàtic. Encara que puguin semblar fets aïllats, els experts asseguren que tots aquests casos estan molt relacionats. La manca de pluges provoca sequera que, sumada a l'escalfament global, incrementa també el risc d'incendis. Si parles amb els bombers, tots alerten que des de fa més de 20 anys és habitual que els incendis comencin molt abans. Per tant, hem de canviar el xip de creure que el risc d'incendis és només a l'estiu. Aquests incendis, com estem veient aquests dies a Castelló, a la Comunitat Valenciana, comencen abans i cada vegada són més ràpids, imprevisibles i violents. A més, la situació de sequera que viu Catalunya incrementa encara més la possibilitat d'incendi als boscos. El risc que tenim actualment és el més gran que hem tingut mai per manca de pluges, que dura ja uns 29 mesos aproximadament. Serà aquest estiu o el vinent, però és molt probable que hi hagi incendis i greus a Catalunya. Els experts avisen que les temporades d'incendis ja duren tot l'any i poc hi podem fer. Ja ho ha dit avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Estem preocupats, diu, perquè no plou, i més preocupats perquè no hi podem fer absolutament res. Doncs mira, alguna cosa sí que hi haguéssim pogut fer: ser d'entrada previsors i posar en marxa mesures, fer campanyes per conscienciar que cal ser molt curosos a l'hora d'obrir l'aixeta o regar el jardí de casa i fer un especial seguiment al sector de l'agricultura i la pagesia amb els regadius. I si no, sempre ens queden iniciatives com la del passat cap de setmana a càrrec del bisbe de Solsona, Francisco Conesa, presidint una missa per demanar que plogui. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb la Mar Puerto repassem més notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar. Què ens expliques?
Bona tarda. Avui comencem informant de l'última hora de l'avaria una catenària que ha deixat tallada la circulació de la Via Sants amb 111 passatgers atrapats al túnel aquest matí. Els bombers de Barcelona han evacuat els viatgers per una de les sortides d'emergència del túnel i un cop evacuats han continuat el seu desplaçament per carretera. A tot això també seguim parlant de successos perquè la Policia Nacional ha detingut a 24 persones relacionades amb una organització dedicada presumptament al tràfic de medicaments i a l'alteració de productes nutricionals a Espanya. Les detencions s'han fet a les províncies de Tarragona, on s'ha detingut a una persona, i també a Alacant, Cádiz, Badajoz, Granada, Màlaga i Toledo. L'organització fabricava i preparava els productes que contenien un producte retirat del mercat l'any 2013 per l'Agència Espanyola de Medicaments pel seu elevat risc per la salut, i el grup comptava amb més de 10 punts de venda a tot Espanya. A Barcelona també alliberen un home obligat a viure en un soterrani i a treballar més de 15 hores en una cuina clandestina. La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana han detingut dues persones per tràfic d'éssers humans amb fins d'explosió laboral, i la víctima no tenia llum natural ni sistema de ventilació i la cuina estava plena d'humitats i la instal·lació elèctrica es trobava en un estat precari. D'altra banda, i pel que fa a la jubilació, la pensió mitjana a Catalunya ja supera els 1.400 euros al març i la despesa en pensions de jubilació a l'Estat és de 8.696 milions d'euros, una xifra que equival a l'11,7% del PIB. També destaquem que la Creu Roja ajuda a 1.600 persones de Tarragona i l'Ebre amb targetes Moneder per comprar productes bàsics. La Diputació de Tarragona finança el projecte amb 200.000 euros i l'ajut ha tingut una gran acceptació perquè permet comprar amb flexibilitat i desestigmatitza l'usuari. Acabem informant que el túnel viari de la Gran Via estarà tancat 10 dies pel desabastiment, pel desviament dels serveis afectats per les obres de l'L8. L'afectació serà de l'1 al 10 d'abril entre els carrers Mèxic i Llançà, i com a via alternativa es recomana utilitzar les rondes.
Molt bé, gràcies, Mar. Són tot això notícies que ens has avançat d'un dimarts amb el cel que amenaça pluja durant aquest matí. A la tarda, que està a punt d'arribar aquesta tarda, doncs guanyen terreny les clarines a pràcticament arreu de Catalunya. Les temperatures es queden avui més baixes, més frenades, sobretot al litoral i també al prelitoral. I ara és el moment de conèixer com està la xarxa viària. Ho fem avui amb la Marta Carbó. Molt bona tarda, Marta.
Bona tarda. Tot i que en general, per dominar la fluïdesa d'aquestes hores principals carreteres i autopistes del país, veiem més volum de trànsit a la B30, al lateral de l'autopista P7, entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, i també a la mateixa autopista P7, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també en sentit nord. A banda d'això, hi ha aturades puntuals a les rondes en sentit de Trinitat, especialment a la ronda litoral, a la zona portuària. De moment, això és tot. Cerca de la trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts, 2:43, moltes incògnites planegen hores d'ara sobre l'escola concertada un cop el Tribunal Constitucional ha avalat en una primera lectura la nova llei d'educació, també coneguda com a llei CELA. A l'espera que l'alt tribunal faci públic el contingut íntegre de la sentència, la música que sona des de fa uns dies és ben diferent segons amb qui parles. Des de la patronal de l'escola concertada són prudents fins a conèixer el redactat final, però recorden que la llei catalana d'educació pot ser un parallames per segons quines qüestions, que deixa doncs, en sentit de molta preocupació al sector de l'escola concertada. No són tan precavuts alguns pares que veuen amenaçat el model educatiu que volen pels seus fills i que tant és qüestionat per la llei CELA, com per exemple la llei, com també per exemple per la llei catalana. És així, Yolanda Canales?
Sí, parlen fins i tot de persecució per aquest tipus d'escola. És el que ens ha dit el Jordi Guirado, que és pare i mestre d'educació diferenciada. A més, li ha sorprès el gir que ha fet el Tribunal Constitucional, que el 2018, sense anar més lluny, avalava els concerts d'aquest tipus d'escoles perquè aquest model, deia, no era discriminatori i era també respectuós amb la Constitució. La llei CELA, però, diu que els centres sostinguts total o parcialment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives i no s'ha separaran l'alumnat pel seu gènere, i això ho avalarà el Constitucional. Jordi Guirado, però, tampoc no entén com és possible que l'Estat, que ha de respectar la llibertat de les famílies per escollir el tipus d'educació que volen pels seus fills, és el primer que no ho fa.
Els que haurien, l'Estat, que són els que haurien de vetllar, precisament, per protegir aquests drets i aquesta llibertat, doncs, en canvi, són els que sembla ser que promoguin unes lleis discriminatòries cap a les persones que escullen models educatius diferents.
La sensació, diu, és que l'Estat, però també la Generalitat, està entossudit en crear un perfil d'escola determinada i, per tant, vol eliminar tot allò que suposi una línia diferent. També recorda que a altres països l'educació diferenciada no només gaudeix de bona salut, sinó que, a més, té un alt nivell d'aprovació.
Aquesta persecució, aquesta paraula, aquesta persecució, perquè així ho patim i així ens ho sembla, només la patim en aquest país perquè, com deia abans, en altres indrets del món les escoles masculines i les escoles femenines no només gaudeixen d'aquesta salut que deien, sinó que en molts casos són referents a nivell acadèmic i en formació humana. Atenció, en formació humana, que això avui en dia està molt deixat de banda i les nostres escoles se'n preocupen moltíssim.
La Generalitat, recordem, ja havia retirat els concerts educatius a les escoles d'educació diferenciada emparant-se en la llei CELA, precisament. El novembre passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va mantenir el concert de forma cautelar a dues escoles que mantenen aquest tipus d'ensenyament i que han rebutjat convertir-se en escoles mixtes.
Saludem ara la senyora Meritxell Ruiz, que és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyora Ruiz, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No fa pas gaires dies vam conèixer la notícia, el Constitucional ha donat llum verda a la llei CELA que havia arribat al Tribunal i ho ha fet sense cap modificació. Jo no sé com valoren vostès aquesta nova llei CELA, que ja està amb tots els ets i uts en marxa. No sé, ho veu com una plantofada pels centres cristians i concertats, senyora Ruiz, o què?
Pel que sabem, nosaltres,
sí.
Resulta que el que ha avalat o el que no ha avalat és una sentència, és a dir, encara no hi ha una sentència definitiva.
No és la definitiva,
val?
Encara, la que
no
surti.
No és la definitiva. Val. Per tant, nosaltres, en tot cas, ens esperarem a valorar-ho quan surti la sentència definitiva. Uh-huh. Hi ha hagut un ponent que ha fet una ponència i que no se li ha acceptat, per tant, entenc que ara el ponent el que ha de fer és tornar-ne a presentar una altra i mirar quina votació, i llavors a partir d'allà sortirà la sentència. Per tant, crec que hem de respectar els temps de la justícia i en aquest moment ho valoraríem. De fet, a Catalunya, com que sí que bé saben vostès que tenim la llei d'educació,
és el que
a Catalunya que va aprovar el 2009, doncs portem funcionant bé en centres concertats des del 2009. Què ens agradaria en tot cas que passés a l'Estat espanyol? Que el mateix reconeixement que hi va haver a Catalunya del Servei d'Educació de Catalunya, que està composat per centres públics i per centres concertats, el mateix hi pogués haver l'Estat espanyol, perquè en el fons seria reconèixer la diversitat de centres que hi ha al país.
Vull dir que, en certa manera, tot i que pugui dir el Constitucional, els centres de Catalunya estan, podríem dir, emparats o tenen una última esperança de que la llei d'educació que tenim aquí a Catalunya doncs, el recolzi, no? que no quedi l'escola concertada doncs marginada, arraconada, no?
Clar, l'altre és com es desenvolupa. Però és cert que hi va haver un pacte important de país. Recordem que era el 80% de diputats que van votar a favor d'aquesta llei i es reconeixia, això que diu vostè, no? El Servei d'Educació de Catalunya, per tant, conformat per centres públics i centres privats concertats, que recordem que fem el mateix servei d'interès públic. A vegades em sorprèn una mica aquesta polèmica quan a sanitat ho veiem tan clar, no? A sanitat anem amb un CAP o anem amb un hospital i no sabem si és de gestió pública o de gestió concertada. I no passa res. I en canvi sí que ho fem en educació perquè s'ha volgut posar molta ideologia i fer molt de partidisme amb l'educació, que és el que hauríem d'intentar que no passés.
En certa manera, senyora Ruiz, l'educació hauria de quedar fora del debat polític, sobretot conjuntural, no? Allò que dius, arriba un govern d'un color, canviem. Arriba un govern d'un altre color, torneu a canviar. Vull dir, escolta, aparquem això, no? Poder, o què?
I tant. I de fet, si volem realment millorar l'educació d'un país, o hi ha un gran consens polític, o serà molt difícil. Els països més avançats en educació, cada vegada que hi ha un canvi de govern no hi ha un canvi de política educativa, a diferència del que passa a Espanya.
Clar.
I això sí que aniria molt bé que algú s'hi posés seriosament i dir, escolta, deixem els elements ideològics en una banda i posem els elements pedagògics al centre, que és com volem millorar les taxes de fracàs escolar, com volem millorar aquell alumnat que es despenja del sistema, com volem treballar l'educació inclusiva, com volem que els alumnes aprenguin millor. Això és el que hauríem d'estar parlant, sí. Mm-hmm. De debò.
Històricament, a Catalunya, l'escola concertada, l'escola de la Fundació d'Escola Cristiana de Catalunya, han tingut i tenen un pes molt important en l'àmbit educatiu. No fa pas gaires dies, totes les concertades vau posar sobre la taula doncs, la feinada que feu i que a vegades se us té poc en compte, no?
Sí,
o se'ns reconeix molt poc, no?
Se'ns reconeix molt poc i se'ns critica des del desconeixement. De fet, el lema que vam fer servir és l'escola de la gent, perquè justament totes les nostres iniciatives d'escoles provenen de persones, de parròquies, d'entitats religioses, de col·lectius de famílies, que en el seu moment van fer una escola per donar resposta a una necessitat educativa que el govern no donava. I aquesta iniciativa, seriosament, s'ha de protegir, no se la pot menystenir, com sentim alguns partits que ens menystenen. Primera, perquè és part de la identitat, no?, del sistema educatiu, però també perquè Europa, tots els informes internacionals i europeus, es diu, de cara a futur, els reptes són tan grans que s'ha de comptar amb la iniciativa social per donar resposta als reptes socials, als reptes econòmics, als reptes educatius. Doncs, home, aquí a Catalunya, que tenim aquesta tradició, pensar que hi ha gent que se la vol carregar va en contra del que és el progrés i del que hem de treballar en un futur, no? I sí, vam fer aquesta campanya per explicar que som escola de la iniciativa de la gent i també un tema a vegades molt polèmic, no?, i que es desconeix, que tenim el mateix percentatge d'alumnat vulnerable que l'escola pública. És a dir, per tant, atenem a tothom a les nostres escoles, independentment del seu origen, del que sigui.
Molt bé. Senyora Meritxell Ruiz, doncs quedem a l'espera de la sentència definitiva del Constitucional sobre aquesta llei CELA i esperem i desitgem que la Llei d'Educació de Catalunya doncs, sigui una mica de parallams del que pot ser aquesta nova llei i afecti el menys possible a l'escola concertada catalana. Meritxell Ruiz, que és la secretària general de la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya, ha estat aquest migdia amb nosaltres. Meritxell, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vostès. Adéu-siau.
I avui, quan queden només 2 mesos per a les eleccions municipals, ens arriba una sentència del Tribunal Suprem molt a tenir en compte. El Tribunal confirma que ni el balcó de la Generalitat ni els de cap altra institució poden exhibir llaços grocs i pancartes a favor, per exemple, dels presos polítics. La sentència dona resposta a un requeriment de l'associació Impulso Ciudadano i recorda el deure d'objectivitat i neutralitat que han de tenir totes les administracions.
Per això el Suprem no ha admès el recurs que havia presentat la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a l'abril de 2021 va obligar a retirar de la façana del Palau una pancarta on es reclamava la llibertat dels presos polítics i exiliats, tal qual, juntament amb un llaç groc. La retirada d'aquesta pancarta es va ordenar en període electoral, però segons Impulso Ciudadano, l'enorme transcendència de la sentència ve perquè el Suprem deixa molt clar que les autoritats no poden col·locar pancartes ni banderes banderes partidistes en les façanes dels edificis públics, però tampoc en els carrers o en les places. I, a més, el Suprem recorda, en relació a la llibertat d'expressió que esgrimia l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que va actuar com a càrrec públic i, per tant, s'hauria d'haver ajustat als límits establerts en l'ordenament jurídic. Pel president d'Impulso Ciudadano, José Domingo, la sentència ratifica allò que l'entitat ja havia defensat, que en cap cas l'espai públic pot acollir propaganda, però l'important, afegeix, és que el Suprem ja ho fixa per sempre. No diferencia entre períodes electorals o no.
Però lo hace ya en todos los tiempos. Es decir, no hay una luz intermitente que el ayuntamiento decide que ahora coloca banderas o ahora no las coloca, o ahora coloca pancartas o no las coloca pancartas. Nunca ni puede autorizar banderas partidistas ni puede participar en la colocación de ellas en todo momento, es decir, ni en periodos electorales ni fuera de periodos electorales.
També Impulso Ciudadano recorda que la gran majoria d'ajuntaments de Catalunya incompleix la llei de símbols, ja que en molts d'ells, per exemple, no hi ha la bandera d'Espanya i en d'altres casos s'incorporen banderes que no són oficials, com l'estelada.
I et demano ara que et situïs als búnkers que hi ha al barri barceloní del Carmel i un cap de setmana, i sobretot a les nits, a altres hores de la matinada. Els veïns de la zona han de suportar festes sense cap tipus de control, amb música, tot drap, botellons i fins i tot un escenari improvisat amb disc jockey inclòs. La festassa, per exemple, del passat cap de setmana ha acabat amb la paciència dels veïns perquè ni la presència de la Guàrdia Urbana va poder aturar el descontrol, ja que un cop els agents van marxar de la festa, doncs la gresca va continuar. La Mar Puerto explica'ns que t'han comentat aquest matí els veïns de l'escàndol que hi ha habitualment els caps de setmana i que ho viuen amb molta resignació i també que han denunciat, sembla ser, a les xarxes socials, oi?
Sí, això que escolteu és el que està passant des de fa un temps als búnkers del Carmel.
Bueno, aquí tenemos festivalón. Aquí tenemos un acte en pleno búnker, dominguito, las 9 de la noche. Ha sido irse la urbana y aquí ha empezado la fiesta ya otra vez. ¿Eh? Esto es lo que hay aquí. ¿Eh? ¿Qué os parece?
Unes festes que estan donant cada cop més mal de cap als veïns, que descriuen la situació d'insostenible. Fa uns dies, una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana es desplaçava fins a la zona amb unes 6 furgonetes policials, algunes d'antiavalots, per poder controlar els accessos amb regulació del trànsit i prohibir així l'entrada a no residents si no hi havia places d'aparcament lliure. Però sembla ser que la situació no ha cessat. Un dispositiu que acostuma a ser més habitual durant els mesos d'estiu, però que ja s'està aplicant ara. Nosaltres hem parlat amb un veí del carrer Gran Vista, que se situa just a sota dels búnkers, Armand Navarro, i ens explicava així la situació que estan patint tots els veïns de la zona.
No és que no vulguem els veïns que s'utilitzin els búnkers per la recreació de la gent, que està molt bé que vingui la gent. El problema és com ve. Ve amb begudes, s'està fent festes, s'emborratxa Nadal. Tenim molts problemes d'incivisme. La gent després fa les seves necessitats pel carrer, molesta els veïns. De vegades també trenquen vidres de cotxe, trenquen les marquesines, també s'han trencat les marquesines de l'autobús, col·lapsen les línies de l'autobús que pugen fins aquí dalt, passen al carrer amb els seus cotxes, quan aquests dos carrers que donen els búnkers són carrers on està prohibit passar.
Unes festes que ja van començar fa uns anys i que cada cop van a més, ja que es promocionen per TikTok.
Això va començar fa uns anys, una mica, però és que ara ja la situació és insostenible. És insostenible per tots els veïns. Unes festes que s'estan promocionant per TikTok, però quan la policia va creure convenient marxar, aquesta gent en 10 minuts tenia la festa muntada.
I és que això de retruc està creant molta inseguretat a la zona i els veïns no poden viure tranquils per fets tan impactants com aquests. Escolteu.
La gent abans podia tenir les cases obertes aquí dalt, els nens jugant al carrer. Ara doncs no es fien. Per la nit, la gent de les festes, inclús et pica a casa a demanar-te gel, si li pots carregar el mòbil, t'estan fent un orí a la porta de casa teva, tu a lo millor surts, que això no és un supòsit, això ha passat, què esteu fent? I un cop de puny a la cara a un veí. Aquest veí fa un temps li van trencar la mandíbula i a l'hospital.
El mateix Armand assegura sembla viure en un lloc sense llei, ja que tothom fa el que vol quan en un principi està prohibit beure a la via pública a Catalunya. Veurem finalment, doncs, com acaba tot plegat.
Veurem com acaba tot plegat, però ara vull parlar d'una altra festa, més tranquil·la, més controlada i civilitzada. És la que es viurà aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona amb una nova edició del Saló del Còmic. Les últimes edicions han ratificat el triomf del manga japonès i el superheroi americà enfront del còmic d'autor espanyol. Les novetats d'enguany són, per exemple, que recuperen els convidats internacionals, 4 exposicions, 12 editorials i 9 artistes convidats. Què més hi haurà, Carlos Ramudo?
Així és, Carlos. La principal notícia d'aquesta nova edició és la forta presència d'autors internacionals. També Còmic Barcelona comptarà amb un considerable nombre d'expositors amb nous espais consolidats dedicats a les editorials independents. Com a novetat, es podrà presenciar podcast i dibuixants en directe i fins a un concert. Un saló del còmic que es celebrarà a la Fira de Barcelona i durarà del 31 de març al 2 d'abril. Això explicava la directora general de Ficòmic, Meritxell Puig.
És la segona, després de pandèmia, la que realment retornen. Comencem a tenir ja el que són autors i autores internacionals i hem volgut, a més, també, després de tots aquests anys que no hem pogut exposicions i també ens ha costat més tenir exposicions a museus, el que hem volgut és tenir una gran selecció de diferents exposicions dintre del saló.
La present edició posa èmfasi a les exposicions de l'autor Daniel Torres, l'arquitectura de les vinyetes, que reflecteix el personal univers creatiu del guanyador del Gran Premi de Còmic Barcelona 2022. Una oferta cultural que continuarà buscant i reflectint totes les tendències en el sector, amb ponències i debats.
Enfatitzar que és l'especial protagonisme de les exposicions. La parte cultural, el programa cultural de Còmic Barcelona, este año lo hemos cuidado, pero este año más.
Una altra novetat d'aquesta nova edició és que es podrà trobar una exposició on es celebrarà el 75 aniversari dels famosos Zipizape.
Gràcies, Carlos. Fem ara una petita aturada, 2 minuts, bones recomanacions, i després parlo del síndrome del burnout, això del que es diu del treballador que està completament cremat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España ilusiona en su primer partido con Luis de la Fuente.
¡Ay, la pone Fabián, segundo palo!
¿Quién ha sido?
¡José Lu!
Y este martes en Glasgow busca mantener el buen rumbo frente a Escocia.
Puede ser el mejor goleador de la historia de España, ¿no?
Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Escocia-España.
Este por arriba va mejor que ninguno.
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
¡Esta es la falla que queríamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
¡Carlas!
canvia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, cada vegada són més les persones que mostren signes de cansament laboral o, com es diu en anglès, la síndrome del burnout, un problema que, segons els psicòlegs, s'ha incrementat després de la pandèmia. Aquesta síndrome és com una resposta extrema a l'estrès crònic a la feina, en gent amb grans càrregues de treball, horaris complicats, sense hora de sortida i que, al final, doncs, acaben afectant a tots els àmbits de la seva vida personal, la vida que pateix aquesta persona, aquest síndrome de del treballador cremat. Clara Fernández, quins són els símptomes que ens han de posar en estat d'alerta i com hem d'actuar abans d'arribar al bloqueig total?
Bona tarda, Carlos. Els primers senyals són l'esgotament físic i mental, ser menys productiu laboralment. A vegades això es dona perquè per fer bé la teva feina necessites uns recursos que no tens. I per últim, sentir-te desmotivat pel que fas perquè veus que la feina no té recorregut, és a dir, que no pots realitzar-te com desitges o que no tens oportunitats. Tot això genera un malestar emocional que es pot manifestar de moltes maneres. Així ho explica Dolors Llíria, del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
El món laboral cada vegada són més complexes. Hi ha molta pressió a l'hora d'exercir les diferents professions. No és una cosa que apareix d'un dia per l'altre. Són sensacions de malestar que a vegades poden ser fins i tot normals. La qüestió és quan aquest malestar es va quedant instal·lat i a poc a poc comences a sentir-te malament i potser els diumenges doncs, et costa molt més aixecar-te o només de pensar que t'has d'aixecar el dilluns a la feina doncs, et poses de mal humor.
Es calcula que 7 de cada 10 persones han patit, pateixen o patiran aquesta síndrome. És el cas del Juan, un comercial que ens explica que a causa de la feina té angoixa i insomni.
Estoy quemado. Vivir al 100% todos los días, a toda máquina y con mucha presión. Lo llevo muy mal. Muy mal, hay veces que me despierto pensando en el trabajo y hay veces que sin querer, pues a las 4 o las 5 de la mañana te despiertas pensando en una cosa que no has hecho y que debes hacer. Y eso te crea una angustia.
El Marcos, una altra víctima del burnout, ens explica que amb la seva feina actual no pot tenir la projecció de futur que li agradaria.
Me siento muy cansado porque estoy trabajando mucho y no me pagan mucho. Sensación de desesperación, ¿sabes? Todo el tiempo. Es que no me pagan lo suficiente como para tener una vida. Voy a comprar un piso, voy a hacer esto en el futuro. No, o sea, no me da ni para planear. Entonces, pues, me siento así todo el tiempo.
La fractura actual entre el salari i el cost de vida és cada cop més gran. Una situació que també genera malestar, tal com li passa al Francisco.
Voy muy quemado y a disgusto. O sea, primeramente el sueldo no se ajusta a los tiempos que vivimos y luego pues el trabajador hoy día es como si fuera, depende de los puestos, porque estás en una empresa donde hay 500 trabajadores, ser uno más. Eso no quita para que mi faena la haga lo mejor que pueda. Yo cumplo con mi horario, con mis obligaciones, lo hago bien, pero no vengo a gusto.
Els psicòlegs apunten que és molt important actuar a temps davant d'una situació així, ja que si no perilla que derivi en una depressió.
Senyor Daniel Forlán, vicepresident de la Fundació PIMEC, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui estem parlant del síndrome del treballador cremat i precisament la Fundació PIMEC organitza doncs, aquest dijous una jornada sobre aquesta problemàtica. Però això sí, mirant cap a l'empresari i a l'autònom, que també són víctimes i que també són treballadors, no?
Així és. Bueno, bàsicament, nosaltres des de Fundació crec que tenim un enfocament innovador del tema burnout, perquè mirem l'impacte que té aquesta síndrome en els empresaris i empresàries de la micro i petita empresa, que de fet són el 99.8% del teixit empresarial. Això què vol dir? Pues que la salut d'aquests empresaris i la salut de les seves empreses té un impacte sistèmic en el territori. Per això ens interessa molt, dintre de tot aquest síndrome més general, enfocar com afecta a aquests empresaris i empresàries.
Mm. I, sobretot, com detectar que una persona, ja sigui treballador, ja sigui empresari, doncs, de la nostra organització està sofrint això del burnout, no? Existeixen alguns símptomes que puguin identificar clarament doncs, això, que una persona està cremada en el món laboral?
Sí, a veure, aquest síndrome és un síndrome que, curiosament, té un ventall de manifestacions molt ampli. En qualsevol cas, pensem que el burnout és una resposta que tenim a un estrès cronificat. I el primer tema és un esgotament psíquic. Això què vol dir? Pues que la persona es sent esgotada, té un sentiment d'esgotament, una desmotivació, un sentiment de fracàs, d'impotència, fins i tot a nivell nerviosisme, manca de concentració i una relació amb la resta de l'equip d'agressivitat. És a dir, és una simptomatologia una mica complexa, però sí que al final això es nota dintre l'equip, es nota dintre el dia a dia.
Clar.
L'empresa.
Clar, en el cas que hi hagi un treballador doncs, amb aquesta síndrome, quines recomanacions ha de fer l'empresa per abordar aquesta situació?
A veure, jo faria un preàmbul que és el següent, i després anirem una mica a les recomanacions. Aquest col·lectiu d'empresaris té dues peculiaritats que s'afegeixen al tema burnout en general. La primera és que una funció bàsica de l'empresari i de l'empresària és decidir. I la seva empresa depèn de la qualitat de les decisions que es prenen. I aleshores existeix una relació estreta entre el burnout i el procés de decisió. De fet, avui dia hi ha una evidència important, neurocientífica, que aquest estrès, aquest burnout, afecta el circuit, des del punt de vista científic, que es diu front estriat. És un circuit que és el responsable dels processos de planificació, dels processos de decisió, que són típics d'aquest col·lectiu. Mm-hmm. I el burnout altera aquest procés de decisió i perquè altera la propensió al risc. És a dir, l'empresa que pateix aquest síndrome baixa la qualitat de la decisió. Mm-hmm. Baixa la qualitat de la decisió i ens podem trobar que, com sempre, jo soc un empresari que estic en una situació d'estrès, d'aquest estrès cronificat, de burnout. Estic, i tots sabem que avui dia estem en entorns complexos que les decisions costen de prendre, perquè aleshores tinc que prendre decisions i el mateix procés de decisió i les conseqüències d'una decisió de baixa qualitat tornen a realimentar aquest circuit. Mm. I aquest és una de les dues peculiaritats que té aquest col·lectiu. I la segona és que jo com a empresari no puc dir s'ha acabat, m'aixeco perquè estic cremat. Mm. És a dir, el sistema no permet que l'empresari i l'empresària puguin deixar-ho córrer.
I quines...
Dintre d'aquest tema, bueno, els consells que podem donar. Però diria que l'escenari en el qual treballem per donar consells és aquestes dues peculiaritats.
Mm. I des de, per exemple, els departaments de recursos humans que hi ha a les empreses, com s'ha d'actuar davant d'una situació així, ja deixant de banda, per exemple, el que és l'empresari en concret, és del que ens parlava ara, sinó ja directament d'un treballador, des d'un departament de recursos humans, com pot actuar un departament d'aquests, en el cas d'un treballador, doncs això, en burnout, que tingui aquest síndrome?
Bueno, bàsicament, si tenim un departament, d'entrada jo diria que es té que tenir una consciència de que aquest és un problema, i que normalment en el moment que encara no és un problema patològic, perquè com tota la vida els temes van degenerant, o sigui, el moment que es comença a detectar estem en un camp encara no patològic, bueno, d'entrada es té que treure aquest estigma, que el tenim a la cultura d'empresa, hi ha un cert estigma del burnout, treballar una conscienciació de que i després és molt important l'acompanyament professional. És a dir, és un tema aquest que ho hem de prendre seriosament.
Fonamental i bàsic. Molt bé, senyor David Forlán, vicepresident de la Fundació Piment, gràcies per atendre aquest migdia la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Que vagi tot molt bé aquesta jornada sobre el síndrome del treballador cremat que munteu el pròxim dijous. I moltíssimes gràcies, eh? Bona tarda. I fes ara atenció a aquesta dada. Un terç de les persones amb esclerosi múltiple en fase avançada necessita ajuda diària. Això ho apunta un estudi de la Fundació Esclerosi Múltiple, que també recorda que el 80% de les cures són proporcionades per la mateixa família. Mireia Alfocea coneix l'informe que ha presentat aquest matí i com comença aquesta malaltia, Mireia.
Els símptomes més comuns de l'esclerosi múltiple són els problemes motors, els problemes cognitius, problemes de parla o de visió, entre d'altres. Quan una persona que pateix aquesta malaltia acumula més de 2 o 3 símptomes, es diu que és una esclerosi que avança i té una dependència més elevada. En aquest cas és quan necessiten les cures d'una persona cuidadora. 8 de cada 10 persones cuidadores són família directa del pacient. Això és el que li passa a la Marta, la dona del Quim, un home que fa 33 anys que el van diagnosticar d'esclerosi múltiple. La Marta diu que s'ha acostumat a estar pendent d'ell, però que troba a faltar més ajuts.
El cos està molt cansat, però bueno, és que jo ja vaig dir a muerte, o sigui, a totes, jo vaig a totes, perquè l'estimo i punto. Però sí que trobo molt a faltar més ajuts.
La Irene també pateix esclerosi múltiple, però a diferència d'en Quim, ella encara té mobilitat i no és tan dependent. Igual que la Marta, la Irene també diu que es destinen pocs recursos a les persones com ella.
Crec que tots els recursos estan destinats a trobar una cura farmacològica, que està molt bé, ha de ser així, però crec que s'ha de derivar més recursos al mentrestant.
La Fundació Esclerosi Múltiple per part seva volen lluitar per l'aprovació del decret d'assistència personal, per garantir els criteris d'estabilitat universal, mobilitat i transport i assegurar nous models d'habitatge que garanteixin la seva autonomia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope, això vol dir que estem nosaltres, com cada dia, el Joan Batlló. Joan, molt bona tarda.
Hola, què tal, Carlos? Bona tarda.
Aquí, 10 minutets, Esports Cope, com et deia, amb un nom propi de protagonista, ensufat. I què li passa ara al xaval?
Doncs estem parlant del seu futur a les últimes hores, després de la visita, com explicava aquesta hora l'Helena Condis ahir aquí, del seu pare a les oficines de Can Barça. El pare està preocupat perquè el futbolista està tenint menys protagonista o menys protagonisme del que tothom esperava, i està preocupat per aquesta situació. Al Barça el que li diuen és que les decisions tècniques corresponen al tècnic, a Xavi, i que juga el que Xavi considera, però que compten amb ell de cara al futur, i el més important és que el futbolista vol seguir molts anys al Barça. Té contracte fins al 2027, és un dels protagonistes de l'acte de presentació del MIC, el famós torneig de futbol base. De seguida estarem amb l'Helena Condis, que està en aquest acte, per veure si Ansu ha dit o no alguna cosa del seu futur.
Molt bé, això a Can Barça, a Can Espanyol i al Girona, hi ha notícies també, no? Suposo.
Doncs els dos estan preparant el partit que ens enfrontarà a Montilivi el proper dissabte. Per cert, el Girona ha penjat el cartell de no hi ha entrades. Parlarem també del partit de la selecció espanyola classificatori per l'Eurocopa del 2024. Aquest vespre Espanya juga contra Escòcia a Glasgow. També parlarem de motor amb Carles Checa sobre la polèmica maniobra de Marc Márquez el Gran Premi de Portugal, i també tenim bàsquet, tenim partit d'Eurolliga entre Partizan i Barça.
Com sempre, un menú més que interessant, podeu provar-lo a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts a Esports Cope. Joan Batllori, gràcies, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
Tanquem així migdia Cope, Pilar García Muñiz, Ángel Correa, segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda, adeu-siau.